Bon dia, ara són les 9 i 4 minuts. Aquesta és la sintonia que dona pas al temps de tertúlia, la sintonia de Nova Ràdio Lloret. Aquesta és la darrera de la temporada perquè ja comencem, com aquell que diu, la programació d'estiu la pròxima setmana i, per tant, acomiadem la tertúlia ciutadana de Nova Ràdio Lloret amb aquests tres convidats que ja saludem. Joan Gou, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També amb nosaltres Frederic Guic, bon dia.
Bon dia.
I a Miquel Fenero, bon dia.
Bon dia a tothom.
Clàssic entre clàssics, doncs, avui amb nosaltres aquests tres ciutadans lloretencs, els quals ja proposem que comencin a parlar en principi sobre els temes que hem tractat al Bon Dia, Bona Hora. Avui hem dit que l'Escola d'Intel·ligència Emocional BIE s'expandirà fins a Mèxic. És una franquícia d'una empresa creada l'any 2012 a Lloret de Mar, compta actualment amb 6 escoles en funcionament ubicades a Blanes, Girona, Figueres, Tordera i Canet. Hi ha procés d'obertura a Sabadell, Roses i ara també a Mèxic. També avui hem avançat que el projecte Invulnerables avui es donarà a conèixer en una jornada a Lloret per demanar la col·laboració de les empreses i que aquest cap de setmana recuperen les visites teatralitzades a Can Font que tan èxit van tenir l'any passat. Visites que són teatralitzades a càrrec de Joan Romà Ortiz i Anna Penya. En fi, són temes, evidentment, de caire local, no és que tinguin un pes específic des del punt de vista polític, però sí de caire social. Aquesta escola d'intel·ligència emocional, BIE, és doncs força coneguda en cercles de famílies lloretenques. Ajuden a petits i grans en temes emocionals. No sé vostès, no sé si la apatia que té el nostre company Joan Gou avui pot ajudar-li a començar aquesta xerrada fins a les 10 del matí. Joan, avui comentava vostè a micro tancat, avui estic com apàtic.
Suposo que deu ser pel temps. En primer lloc, felicitar la Mònica i el seu company per aquest encert d'anar expandint la seva empresa. La conec, el conec amb ell, sé que són gent d'empenta i que els anirà molt bé a Mèxic i allà on vulguin obrir. La seva capacitat i el seu coneixement pot donar cabuda a aquesta expansió i estic convençudíssim que serà tot un èxit. Felicitats a la Mònica i al seu company i a tot l'equip, evidentment.
Problemes emocionals, Frederic?
Tots en tenim, no?, de problemes emocionals.
No, bueno, en certa manera, i ho mesura.
I tant. I que en tinguem, no?, i que es puguem solucionar. No, jo m'afegeixo a la felicitació d'en Joan i, bueno, és una mostra més, doncs, de que aquí a Lloret, doncs, som emprenedors, que no només tenim el turisme, sinó que hi ha gent amb molta empenta. També vull recordar, ara trauré una mica la vessant futbolística, tot i que jo no sóc gaire futbolero, que en Jordi Balcells se'n va cap a Sevilla, un dels millors equips a nivell europeu. I bé, doncs això, afegir-me la felicitació i, bueno, han fet una tasca, doncs ja porten uns quants anys fent una tasca que la seva expansió demostra i, doncs, que ara creuen a l'oceà, doncs és una mostra més de la seva bona feina.
Miquel?
He de dir que desconeixia la tasca aquesta, ho sento molt, ignorància meva, però, vamos, o sigui, tot una cosa que signifiqui emprendre coses i porti d'alguna manera, encara que sigui una empresa privada, el nom de Lloret arreu del món, i per lo que diuen els que sí que coneixen el tema es veu que ho fan força bé, o sigui, pues, tot el meu ànim i totes les meves felicitacions.
I el projecte de Sor Lucía Caram, el coneixen, ni que sigui per sobre?
Sí, sí, sí. I, bueno, i és, a veure, l'altre dia llegia un de cada quatre nens a Catalunya està en risc de pobresa. Estem en uns moments de degradació social, doncs, que veiem també com mig milió de treballadors a Catalunya, parlo només de Catalunya, doncs no arriben a final de mes. Llavors, la tasca de la Solució Caram és prou important perquè incideix en els problemes de les generacions properes, i crec que precisament també amb temes emocionals fa falta que, no, la paraula potser no seria aïllem, però sí que treballem amb aquests nens que viuen situacions de risc, i puguem, doncs, fer una societat més forta, que és realment el que ens falta. El que és una pena és que potser hagi tingut que començar des de la part una mica privada, no? I que hagi sigut l'empenta de persones individuals, i que, bueno, al final, doncs, sí que s'ha afegit l'administració, però sempre, doncs, sembla que tingui que sortir de la part privada i personal, no?
Jo sobre això, i amb altres programes, sempre ho he dit, primera, que no se m'entengui malament, totes les meves felicitacions i l'admiració a gent com Sor Lucía Caram i altres que fan la mateixa tasca o semblada a la d'ella. I el fet de que aquesta gent existeixi és una vergonya per l'administració de qualsevol país civilitzat. O sigui, ara, per exemple, ahir, veient les notícies, parlàvem una mica de les pensions i la problemàtica que això comporta, no? Jo sempre he dit que qualsevol país civilitzat ha de tindre tres punts bàsics e innegociables. Què és? L'atenció a la infància i a l'educació, la sanitat i l'atenció a la gent gran. Aquestes coses que m'ho expliquin de la manera que vulguin. Que si la bossa de les pensions dona, no dona, que si aquestes coses ja hi ha entitats privades que se n'ocupen, que m'és igual el que m'expliquin. Aquestes tres coses han de ser vitals i garantides. I si no, és una vergonya, repeteixo, en qualsevol administració d'un país que pretengui ser civilitzat.
Això té res a veure amb el PNB i la moció de censura prevista per avui?
En Josep volia que traguéssim aquest tema com fos.
No, tenim propostes finals de pressupostos participats, tenim els huts que es van tractar també en el ple d'aquesta setmana. Vostès trien, eh?
No, bueno, és el tema candent, no?
En Joan aposta, em sembla, per la moció de censura.
Jo no he fet cap proposta.
No, però per la cara...
Jo sí, directament.
Ho hem de fer pel Facebook Live, també, perquè puguin veure la cara dels nostres convidats.
No, jo sí, directament. O sigui, són casos que porten 10, 12 anys cuejant. Vergonya que triguin 10, 12 anys sobre gent que ens dirigeix, que dirigeix el país, que diu... si van cap a l'estreta, si van cap a l'esquerra, si donem més prioritat a una cosa, menys a una altra. Sempre han defensat que la presumpció d'innocència... En altres països aquesta presumpció no es dona. A Dinamarca, per exemple, hi ha la més lleu sospita de que algú ha col·locat amb un cunyat de conserge a la Universitat de Copenhague, i això és motiu de dimissió. No ens volem emmirallar en aquests països, no ens emmirallem. Ara, aquí hi ha hagut una sentència ferma i provada. I ara distreuen amb que si el de la moció de censura vol ser president fent trampes, que allò, escolti, les trampes són les que s'han fet fins ara. I això ja no es pressuposa. Això s'ha provat. O sigui, un delinqüent no pot presidir un país. Per cert, que és el mateix missatge que ells donen envers Catalunya. Una persona encausada no pot presidir un país. Encausada, Bueno, doncs ell ha estat condemnat. Què fa que no dimiteix? Què fa el seu partit, que per cert també ha sigut provadament partícip a títol lucratiu de la moguda aquesta, i espera la que vindrà, què fa aquest partit que ja no diré que es dissolgui, que és el que tindria que fer, sinó que ni siquiera demana excuses. I després també, aquí potser navego una mica jo fora, perquè no sóc expert en dret, però vull dir, quan un partit polític ha sigut provat que fa unes maniobres no irregulars sinó delictives per enriquir-se, com és que la Fiscalia no actua d'ofici per dissoldre aquest partit? I a partir d'aquí podríem continuar parlant.
Hi ha molts interrogants, eh?
Bé,
opinions.
Opinions. No, jo estic, a veure, estic absolutament d'acord amb en Miquel. Clar, ells s'agafen a temes legals, no? Es pot recórrer, la sentència no acaba de ser tot ferma perquè poden anar encara al Suprem. Ell com a personatge, com a persona física, com a Mariano Rajoy, no ha estat processat, només ha anat a declarar. El partit és només civil responsable. S'agafen totes aquestes argúcies legals quan realment és el que és. I és el que ha passat aquí a Espanya i a Catalunya durant els últims anys. Hem viscut el cas de Convergència i Unió també, o sigui, no són millors uns que altres.
Però les maneres sí. O sigui, Convergència i Unió, a la que va sortir el cas Pujol, el primer que van fer va ser dissoldre's, refundar-se. No són més honrats ni menys que altres, o sigui, qui ha robat
sí,
i
exacte.
És un lladre.
Mm-hmm.
Però per lo menys té els modus. O sigui, la forma de fer les coses. O sigui, aquest mínim de vergonya que esperem de la gent.
Potser eren situacions diferents, però bueno, jo no dic que un sigui millor que l'altre, ni molt menys. Jo realment el que espero és que, i crec que així passarà, potser ho desitjo més que esperar-ho, que el PNB doncs, sigui conseqüent, que les negociacions internes que hi ha i que desconeixem entre el Partit Socialista i el PNB doncs, portin a que el PNB finalment doncs, voti a favor d'aquesta moció de censura i fent cau inet i comencem de nou i que podem doncs, tirar endavant doncs, aquest projecte de país i que això d'alguna manera doncs, ajudi a Catalunya. I aquí doncs, potser ara a pilota passada doncs, és molt fàcil il·luminar, però jo crec que potser aquí a Catalunya s'ha pecat o ens hem passat de frenada i que potser esperant això 6, 7, 8, 10 mesos des de l'1 d'octubre, doncs si haguéssim, no haguéssim tingut tanta pressa, potser ara ens haguéssim trobat en una altra situació en el que no tindríem ni polítics exiliats ni polítics tancats i potser hem pecat una mica de tenir pressa.
Bueno, jo en canvi, bueno, són opinions, no? O sigui, els anàlisis són ben lícits i el que diem, a toro passat tots són molt llestos. Jo recordo també en un programa d'aquesta ràdio que vaig dir que hi ha coses que no s'entenen, o sigui, tu pots, en el cas de la independència, no?, declarar-la o considerar que no tens prou de força, mantindre el teu propòsit independentista i donar un missatge, digue-li de calma, digue-li esperonador, de dir, doncs miri, ara no ens hi veiem de tot amb cor, però el nostre objectiu final és aquest. Tant a nivell nacional de Catalunya pels seguidors independentistes com a nivell internacional per la projecció que donem, això de ara sóc independent però 15 segons després m'ho repenso, o sigui, això és de pati de col·legi, bueno, és que ni els patis de col·legi et passa, sap? O sigui, jo puc entendre que siguin agosarats o que siguin prudents i estarem més o menys d'acord, però és una cosa entenible. El que ha passat aquí també és de pandereta, no?
Joan?
Home, jo veig que avui la dosificació d'ingenuïtat i de falses esperances la tenim a sobre la taula, no? Vull dir, jo crec que podem ser ingenus, tots plegats, però vull dir, la política és una altra història. A més, s'està demostrant, no? I l'últim fet va ser precisament el PNB, que avui tothom està pendent del PNB, no? Vull dir, que havia amenaçat el govern en què si no retirava el 155 no li votaria els pressupostos, i no només li va votar el pressupostos, sinó que el 155 no s'ha retirat. Per tant, això ens demostra que la política de partits és orientada en ells mateixos. És a dir, en aquests moments la societat, allò que en teoria es van crear els partits polítics perquè generessin dirigents per conduir una societat cap a un destí o cap a cap a uns objectius, s'està demostrant que l'única orientació real que hi ha aquí és conduir el partit a la millor posició possible dintre del rànquing de competitivitat dintre del que són els partits polítics. I en el fons, hi ha la societat i tots aquells que els avalen perquè puguin ostentar aquests càrrecs. Si partim d'aquesta base, qualsevol cosa que passi avui a la moció de censura probablement ja estigui parlat, estigui decidit i estigui pactat. El que passarà a partir d'aquests moments, que suposo que el debat ha començat just com començàvem nosaltres també, i els hi agraeixo molt perquè ens han estat esperant, vol dir que és teatre.
Oh, i tant.
És pur teatre, no?
Bueno.
I em fot, perquè juguen amb la nostra ingenuïtat, es pensen que la majoria de ciutadans d'aquest país i de l'altre som imbècils, ens tracten com si fóssim tontos, és a dir, a mi quan un polític em diu que ha de fer fa les coses pel meu bé, dic que jo no t'ho he demanat mai, ni tan sols t'he votat, però tinc que acceptar que hi ha unes majories democràtiques i et toca manar, però vull dir, en qualsevol cas no se t'ocorreixi mai tornar a fer res per mi. Jo ja sóc autosuficient, ja m'ho faré jo, i en l'últim cas vosaltres només esteu per fer aquelles coses que no s'han de fer mai. És robar, expoliar, viure bé i viure del cuento. Perquè portem uns anys que no han fet res més, tant els d'aquí com els d'allà. Clar, quan tu mires a fora i mires a Europa i mires a altres països, tot i que la ignorància és gran, perquè la comunicació, tot i que és molt fluida i cada dia més, no ens arriben els detalls del dia a dia de qualsevol país, només quan esclata un aldarull com ara aquí, a Europa, comencen a mirar cap aquí i diuen, però què està passant allà baix? I donava la sensació de que aquesta gent vivia de conya, estaven creixent econòmicament, és a dir, tots aquells inputs que la gent escolta els telenotícies, no?, dels creixements econòmics, que aquest any creixerem un no sé quant sobre el PIB i que les exportacions van molt bé i totes aquestes històries. Clar, això fa que tu tinguis una imatge d'aquell país, sigui el que sigui Alemanya, sigui França, sigui Finlàndia, de que les coses van molt bé. Però quan comences a rascar una mica, com a casa nostra, és a dir, de portes en fora tothom viu feliç, no? Però quan comences a rascar una mica i quan s'obren les portes de casa i el veí s'entera que a casa teva les coses no van tan bé com sembla, és quan comença la gent a dir, coi, ens tenien a tots enganyats, no? I crec que això és el que ha passat una miqueta a casa nostra i al país en general, no? És a dir, Europa s'ha donat compte i el món s'ha donat compte de que probablement la paraula democràcia era més que res un vestit que molta gent es posava cada dia al dematí pensant que ja érem demòcrates només pel sol fet de que un dia es va morir un senyor que deien que era un dictador i a partir d'aquí...
Atroz dictador.
Érem demòcrates, no? Bueno, hem arribat fins aquí. Bueno, i s'ha demostrat que no.
Sí. Jo, amb la línia del que tu dius, i vull ressaltar dues paraules que tu has dit, no? O sigui, una és la ingenuïtat, ho parlaré ara de seguida, posterior, perquè tampoc em vull allargar, i una altra que volia fer esment... la va treure el que ara és dirigent d'un partit polític, no és que jo comulgui massa amb ella, però, vamos, o sigui, més que amb els que ara governen, sí, que parlava de castes. O sigui, diu, si és que tota aquesta gent és igual la sigla si són una casta. En llenguatge clar i català volia dir que són quatre que remenen les cireres i entre ells se les reparteixen. I el fet de que nosaltres anem a ficar unes paperetes de votació diu que si d'aquests quatre, dos venen d'un cantó, un ve d'un altre i l'altre d'un altre. O tres venen d'un cantó i un d'un altre i un altre queda fora. Però són quatre que remenen les cireres i entre ells procuren no fer-se mal. Prova d'això, al meu entendre, és el que està passant avui amb la moció de censura. O sigui, és que no tenia que haver hagut ni la moció de censura. Aquest president tenia que haver dimitit. I quan ara discuteixen la moció de censura, no hi ha res a discutir. Un delinqüent no pot governar un país. I el fet de que la moció de censura, que no ens vulguin enganyar ni vindre amb cuentos de la bruixa, la moció de censura vol dir que aquest senyor va fora. No que automàticament el Sánchez, qui proposa, serà president. La càmera l'haurà de votar. Saps? O sigui, ens estan venent una pel·lícula als nostres morros que no és veritat. I després, sobre el que tu deies de la ingenuïtat, doncs, bueno, jo sóc, he sigut i seré ingenu tota la meva vida. Jo he nascut talòs i així és. I així es moriré perquè és el meu signe. Però fins a cert punt. O sigui, no em val aquest discurs de dir no, és que som ingenus, serem ingenus, tal. No, mira, doncs mira, programes com aquest, xerrades de bar, quan els jubilats es manifesten per una cosa clamorosament justa, s'ha de donar suport i s'ha de donar veu. O sigui, perquè jo, aquest ajuntament i d'altres, perquè vull dir, no vull acusar directament a ningú, sempre és allò de dir, miri, vostès m'han llogat per fer una feina, jo m'examino cada dia d'ella i al cap de 4 anys ja em diran vostès si l'he fet bé o no. No, no. A l'any demà d'haver sigut escollit ja t'estem dient si ho has fet bé o malament. I s'ha de dir amb veu alta i clara. Callar-se és ingenuïtat. Jo, doncs, vinc a aquests programes perquè m'ho passo molt bé i tal, però també una mica per ser 10 grams menys ingenu.
Jo ara vull donar una primícia, perquè no hi ha Facebook Live, però a Miquel porta camisa morada. Una mica...
A quadros,
Barbeta, s'està deixant el cabell llarg, o sigui està una mica canviant de barri, Miquel? Ja ha dit això d'en Pablo Iglesias... Jo, que s'ho maneguen tots, que hi ha casta, doncs sí, però...
Ara m'hauré d'anar a canviar, jo.
Si te vas una mica blau, però algo s'està coent i al final, doncs, d'alguna manera aquest govern té les hores comptades i cada cop més. Hi ha certes estratègies polítiques com és la de dimitir just abans de que tiri endavant aquesta moció de censura perquè després la vicepresidenta doncs pugui ser presidenta i així perllongar una mica aquesta agonia. És una agonia. El mal ve que, tot i que hi hagi la moció de censura, tot i que les eleccions anticipades cauran més tard o més aviat, què ens vindrà? Perquè aquesta és una altra, o sigui...
Pues ho triarem nosaltres, hi haurà programes electorals,
sí.
Hi haurà espais de debat i de discussió.
I una nova paraula que hi ha molt... que s'està posant molt en boga ara, que és el doping polític. Jo realment el que em preocupa és l'extrema dreta espanyola, que hi és, que és viva, i que aquesta extrema dreta doncs domina l'opinió pública espanyola. I no és més que... O sigui, estem fent un canvi de cromos, un canvi de colors. Tu has passat del color vermell i groc cap al morat. No, és broma. Però estem passant d'un color blau, d'un blau cel cap a un color taronja. I crec que el que potser ens espera és això. I si no fem o no fan les forces d'esquerra una política de carrer i de fer veure doncs el que hi ha i el que ens ve, crec que serà un canvi de cromos i tornarem a la mateixa casta.
Bueno, però qui ha de fer aquesta política de claritat?
Els partits.
No, els partits no, perquè ja s'ha vist que són quatre que s'ho maneguen entre ells. O sigui, hem de ser la societat de dir, no ens tornarem a deixar enganyar. Això que ha passat ara no torna... Mira, el moviment de les marees aquelles, allò del nunca mais... Has de dir, hem tregat amb això, no tornarà a passar mai més, serem vigilants, estarem al tanto.
Però unit també, o sigui, però tenim que tenir uns dirigents que ens acompanyin, perquè clar...
Hem de triar, o sigui, no hem d'esperar que vingui un messies.
Òbviament que no.
Hem de triar, o sigui, forçar a través de la nostra actitud gent que baixi del pedestal i vingui a parlar amb nosaltres, que tingui un llenguatge que ens entenem,
política
que hi hagi un marc de diàleg fluid.
Política a peu de carrer.
Exacte. Saps? I l'hem d'exigir nosaltres. Ara, quan algú es puja una tarima, diu quatre bajanades i tots estallamos en vítores, pues, així se'ns va, i part de culpa tenim.
Bueno, forma part de l'ADN d'aquesta societat, és a dir, estem acostumats a que ens ho facin tot.
Ara passarem del nyar d'entre els sapiens, vull dir, el món evoluciona.
A veure, tu, te l'has il·lustrat. Escolta'm una cosa. fa molts anys que, que estem acostumats a això. És a dir, tenim molt clar que nosaltres com a ciutadans tenim una obligació cada 4 anys, que és anar a votar un individu perquè puja allà dalt, el tenim al govern, en teoria ens pensem que estan allà perquè ens arregli la societat i faci tot allò que tu deies abans, escola, sanitat i educació i tota aquesta història, i han passat molts anys, ens adonem compte que tots, siguin del color que siguin, han fet el mateix camí, és a dir, s'han anat enriquint a través de la política, és a dir, ells tenen un nivell de vida que està molt per sobre el nostre, que acceptem com a societat que sigui així, perquè aquesta gent ha d'abandonar el seu lloc de feina per dedicar-se a la política, però tot això és mentida. És a dir, està demostradíssim que la gent arriba a aquest nivell polític per viure de la política, el que en diem aquí per viure del cuento, que saben que només tenen 4 anys, amb molta sort, per aprofitar la benentesa, recol·locar-se a nivell personal, donar-se a conèixer, perquè l'endemà s'ha de continuar visquent, és a dir, ells són immortals en la seva mentalitat, aquesta gent viurà tota la vida, tu et mores, tu ets una merda de ciutadà que et moriràs d'aquí 2 dies, no? I si l'enterrament val 6.000 euros, que et bombin. Jo me n'emporto 3.000, vale? Aquesta és la societat de la que estem vivint. Ho sabem tots, però no fem res. És a dir, sí, podem vindre aquí a la ràdio, posar-los a parir, cagar-nos amb tot, dir que el del color blanc o el color vermell o el color morat... a mi se me'n fot el color, perquè és que en el fons tots són iguals. És a dir, és el sistema que està corromput, és la manera de gestionar la conducció de la societat, i la societat és tan borrega o és tan ingènua, com jo deia abans, o tan tonta, perquè és que en el fons arribes a la conclusió que dius el nivell cultural socialment global és molt baix, la gent es conforma amb que li donguin alguna cosa, i ens han acostumat a la cultura aquella de la gallina, no? Que et donen 4 grans de blat de moro i bueno, per avui en tinc. I si demà torna a aparèixer un senyor i torna a donar 4 grans de blat de moro, doncs fantàstic. Aquesta és la vida de la gallina. Jo no vull fer una vida de gallina.
Bueno, però és que tu i jo estem dient el mateix, el que passa que el teu discurs a mi em sembla de dir és el que hi ha i què hi vols
fer. No, jo no estic dient això.
No, hem de reaccionar.
Jo no estic dient això. Jo si estic dient això és perquè m'he donat compte que aquesta pandilla d'imbècils, del color que siguin, ens volen portar allà on ens doni la gana per aconseguir els seus objectius. És a dir, amb ells se'ls hi fot una porqueria, que tu et vagi bé la vida o no et vagi bé la vida. Tu com a ciutadà tens una obligació, anar a votar, pagar impostos i que et vagin bé les coses. Si tu et van bé les coses, a mi mirant de conya allà dalt. Clar, aquest model, jo aquest model no el vull. A mi quan els d'aquí em parlen de república i em parlen de que jo em separaré d'aquest ADN que tinc que arrastrar forçosament, d'una manera de ser i una manera de conduir-se i una manera d'entendre el que és aquesta societat de la qual formem part avui per avui, jo no tinc res a veure amb aquesta gent. I no ho dic amb to despectiu, ni amb to pejoratiu, ni amb to negatiu. És a dir, jo no em considero el que molta gent es considera, que ho respeto moltíssim, eh? És a dir, jo no em considero d'aquesta societat. El meu nivell educatiu, el tarannà que tenim aquí a Catalunya, les educacions en valors que ens han donat a l'escola de petits, que altres en diuen adoctrinament. Sí, jo de petit anava a doctrina, però de l'Església Catòlica. I quan jo estudiava el batxillerat, hi havia una assignatura que se'n deia Formació de l'Espíritu Nacional, que sembla ser que això se n'ha oblidat d'aquests que ara propugnen que aquí a Catalunya adoctrinem els nens, que ensenyar-los la cultura d'un país, d'on te vens, quins són les teves arrels i quins són els teus trets culturals, això no és adoctrinar, això és cultura. I això és formació, i això és coneixement. I si nosaltres en tenim més que ells, l'únic que els fa bordar és aquesta manca seva i la manca d'incapacitat cultural que ells mateixos tenen del seu propi país. I aleshores és punyetera enveja. Si alguna cosa en aquest país ha funcionat sempre, i amb això suposo que estem d'acord, és l'enveja. És a dir, aquí és més fàcil envejar que no pas anar a col·legi, formar-te i ser millor que l'altre. La competitivitat mai s'ha entès en quant a coneixements i en quant a una lluita personal entre dos individus, sinó que a veure què et puc robar jo a tu per tenir més jo que tu demà. I aquest és l'ADN d'aquest país. I a mi ja em perdonareu. Jo no el tinc aquest ADN. Potser és una mancança meva, Però a mi em revela molt veure què està passant a la societat dia a dia, que qualsevol telenotícies que tu poses al dematí només et parlen de casos de corrupció i de llistes. I és molt fotut veure el cinisme d'un representant del govern en aquests moments amb exercici de tot el poder, el cinisme que té en respondre en seu parlamentària amb un diputat, que ara no parlem de colors ni parlem de res, és només la cara de cinisme quan aquesta persona sap que no li pot imputar a l'altre un cas de corrupció perquè no en té coneixement, si és que n'hi ha hagut, perquè jo tampoc ho sé. Però públicament sabem que Esquerra Republicana, en aquest cas, no ha format part de casos de corruptela, almenys que se sàpiga, no? Bé, com que tu no pots sortir d'aquest exocac, utilitzes el cinisme per fer prevaldre allò que tu saps que estàs mentint. Si hem arribat a aquest nivell, no és ja una qüestió de que hagin de dimitir o no, és que els hem de fer fora. Els hem de fer fora, i si l'única eina que hi ha per fer-los a fora és una moció de censura, que és una eina política creada per ells mateixos i que la faran servir en funció de les seves necessitats i de les seves estratègies, una vegada més, avui al migdia, com veiem al Telenotícies, ens tornaran a encolomar els gols que convingui. I la gent se'ls empassarà, i la gent se'ls enveïnarà. I la falta de civisme i responsabilitat que tenim tots plegats a l'hora d'exigir un nivell polític com Déu mana, i el polític ha de fer la seva feina, perquè en definitiva és una feina sacrificada, dura, molt dura, hauria de ser-ho. Perquè és que si hem convertit la política en una situació de luxe i de privilegis, ens estem equivocant tots. I aquí ens hem equivocat la societat. Els polítics han aprofitat la benentesa, i si tenen aquella oportunitat de poder-hi arribar i poder-ne gaudir i enriquir-se, que sembla ser que és el màxim objectiu, enriquir-se, i ho estan aconseguint, escolta, nosaltres els hem validat. Per tant, sí que podem criticar la classe política, els podem aixecar, els podem dir de tot, però en el fons, els que els ha validat perquè estiguin allà fent això són nosaltres. I que jo, últimament, no sento crítica o autocrítica com a ciutadà, de dir, bueno, si tinc un problema en allà és perquè jo he ajudat a crear-lo. Suposant que sigui un problema, perquè igual no ho és. Des del meu punt de vista ho és, però des d'algun altre punt de vista probablement no ho sigui. Ja no m'extem més, perquè al final no m'agradaria això, tot i que venia apàtic i no tenia ganes de parlar.
Exacte, felicitacions a Nova Ràdio Lloret, perquè té un aire condicionat que el clima l'ha tret de l'apatia.
Sí.
Bé, rodejat d'un neòfita en Podemos i d'un anarquista, perquè en Joan avui, el discurs d'en Joan, no, però és enriquidor. I la veritat és que jo sempre sóc del parer de que ens varen posar en una democràcia fa 40 anys, ens varen donar aquesta democràcia fins a creure doncs, que podíem, que teníem el poder nosaltres, que el poble estava empoderat i que podia decidir qui manava. Sí, decidíem qui manava, però no decidíem de quina manera manava. Bueno, però cada 4 anys el podem canviar, però el que canviaven doncs, feia el mateix, manava i feia el que volia. I així hem passat d'un govern de dretes, com UCD, a un govern d'una suposada esquerra, que prometia una cosa, los 800.000 puestos de trabajo, el no a la OTAN, i al final doncs, l'atur creixia, vam entrar a la OTAN, els germans Guerra es van anar enriquint, van començar a haver-hi casos de corrupció, anys 90, va aparèixer un senyor amb el bigoti que era un eren polítics joves, una nova força de dretes que, bueno, hi havia el Rapto, l'Aznar, òbviament, la Isabel Tocino, polítics de dretes, però que, bueno, eren un aire jove, que a mi, aquell PP, aquell final d'Aliança Popular i aquell PP dels anys 90, se m'assembla molt en aquest Ciudadanos d'ara, del segle XXI, i vam entrar doncs, bueno, en una política doncs, que aquí els polítics eren com starlets, eren starlets, o sigui, teníem un president a Espanya que anava i se sentava amb en Bush i se sentava amb en Tony Blair i que, coi...
I casava la filla i la feia televisar la boda.
Exacte, sí, o sigui, teníem uns polítics starlets, i tots els veien com a figures i que, bueno, i Espanya es vivia bé. clar, tothom tenia...
Es vivia bé.
Fins al 2008.
Exacte. Es vivia bé. Però, bueno, tothom doncs, tenia accés a cotxe més gran, a vacances, tenia accés a una vivenda. Era una bombolla, com es va demostrar. Però alhora se'ns anava encarint l'educació. I aquí és on tenim, Joan, no els interessa que el poble tingui accés a una educació rica, que es formi, perquè el tema ja no és ric i pobre, esquerra i dreta, no, és a dalt i a baix, i a dalt, a part dels poders fàctics que hi ha, doncs hi ha un entremig, que són la classe política, que domina el poble i impedeixen doncs, que el poble creixi.
Condueixen el poble, els que domina sí. És la... aquells que deies tu que no es veuen.
Sí,
la classe política està a segon nivell.
Exacte.
I aquests són conductors de l'autobús social.
Una altra cosa...
Però que treballen per la mateixa empresa.
Una altra cosa
sigui
que és
el conductor del partit que vulguis.
Una altra cosa que és una estafa, o sigui, perquè ara no vull extendre'm jo a Voltaire ni a Montesquieu ni tot això.
Ara ens ha fotut aquest, eh?
Sí.
Però hi ha una cosa que es diu contracte social on la gent s'agrupa i decideix com si llogués, però decideix que un d'ells, perquè no sigui una gàbia de grills, administri els béns comuns. No disposi d'ells, sinó que els administri. I aquí tots tenim, dintre de la conversa, o sigui, que quan tu votes, durant 4 anys aquella persona mana. És mentida, ningú li ha donat permís per manar.
Hauria d'administrar.
Ha d'administrar els béns de tots, no disposar d'ells. I ara, continuem.
Home, després d'aquest repopolvo, ara jo estic rumiant a veure què... A veure com
va ser Montesquieu, quin equip juguen?
Sí, un és l'extrema dreta de la Juventus.
Estan al Paris Saint-Germain.
Home, després de... O sigui, en Federic ho ha dit ben clar. S'ha pervertit el sistema... perquè també hi ha polítics perversos.
Sens dubte.
És a dir, allò de prometre, perquè un programa electoral són unes promeses, que tu vas a fer allò que inclous en el programa electoral, i prometre que fas unes certes accions, actuacions, i que quan ets elegit, arribes al poder... dius, bé, amb el que m'he trobat no puc fer tot allò que jo he dit, per tant, he de fer tot el contrari.
Bueno, és que, veus, és que aquí és un error.
És increïble.
O sigui, tu pots trobar-te amb una cosa que, com que a l'anterior et falsejava les dates, et trobes amb la caixa amb tilaranys, sinó amb talons que has de pagar, o sigui, amb deute adquirida. I no pots fer tot el que tu volies. Però això no vol dir fer exactament el contrari. O sigui, la solució és primer dir-ho. És a dir, miri, m'he trobat amb això, i llavors el meu programa, lamentablement, el tindré que retallar per aquí, per aquí, per aquí, per aquí. Però no dedicat a fer coses de les quals no havies parlat. I que moltes vegades, donats els interessos econòmics que es mouen al voltant de les mateixes... et fa sospitar que no en volies parlar. O sigui, jo ara recordo, aquí Lloret mateix, i com que fa anys, i ningú se'n recordarà, només jo, però algú que deia, et parlava, dintre d'aquest sector de Lloret i tal, creixement zero. No havien passat 4 mesos.
Sí.
Allà sortien, m'inventaré el número, i seré curt, 80 vivendes. Sobre un lloc on es havia promès expressament creixement zero.
Sí.
Saps? Vull dir, et trobes amb aquestes coses.
A mi m'agradaria dir alguna cosa al respecte del teu discurs previ. Jo crec que la gent encara no ha entès que el problema som nosaltres. És a dir, la classe política és una conseqüència de les nostres decisions. Si ells han arribat on han arribat, amb el model que han arribat, que és un model marketingià, és a dir, què li puc oferir jo al votant per ser atractiu i seduir-lo perquè em votin a mi i no votin un altre. I hem entrat en aquesta dinàmica a través dels consultors i assessors polítics i tota aquesta gent que del món de l'empresa que s'ha ficat a la política, que han vist que hi havia una oportunitat de creixement i de negoci per a les seves empreses de consultoria, i han portat a la classe dirigent a fer-los creure que les persones que són mercat en el món comercial no haurien de ser mercat en el món polític, perquè aquí nosaltres no estem per comprar ni vendre ni obtindre uns serveis, sinó que esperem que la classe política i dirigent es dediqui a posicionar aquella societat de la qual l'han escollida dintre del rànquing competitiu de les altres, dels altres estats, una millor qualitat de vida pels ciutadans. I quan dic millor qualitat de vida no vol dir més riquesa econòmica, sinó vol dir més riquesa cultural, més riquesa social, tenir el que dèiem al principi, no? Els principis bàsics coberts com a societat que ha anat evolucionant i que, en teoria, estem competint contra aquelles que han evolucionat més que nosaltres, no? I això jo fa molts anys que no ho veig. És a dir, aquest país, la competitivitat ha estat entre el Barça i el Madrid i poco más. I últimament entre el PP i el PSOE, i ara entre Podemos i Ciutadans, que són quatre titelles noves que es van crear perquè la gent s'està avorrint només del vermell i del blau. Els hi han fotut dos colors nous, no? El taronja i el morat. I així, d'aquesta manera, doncs, la gent té més per triar, no? Aquest tracte d'imbecilitat que fan servir les èlits, i sobretot l'èlit que manega els partits polítics, a mi em costa molt d'entendre que la resta del país no hi hagi gent prou intel·ligent per donar-se en compte que això està passant. És a dir, ni jo sóc un il·luminat, ni sóc en Voltaire, ni sóc tota aquesta patuleia que juga al Paris Saint-Germain, segons deia en Fenero, sinó que, cony, és molt senzill arribar a aquesta conclusió. És a dir, a mi no em tracteu per el que no sóc, tracteu-me com a ciutadà, que tinc que treballar cada dia, que tinc que pagar impostos, que tinc que mantenir un estatus social, i estic d'acord amb aquesta història. Però, clar, el que no estic d'acord és amb la història que estic visquent dia a dia des que tinc gust de raó. És a dir, que els nostres impostos no serveixen per la finalitat per la qual es van crear. Només és el mitjà de vida per una classe dirigent i una classe política que d'aquests recursos primer se'n nodreixen ells, i si sobra alguna coseta farem coses. És a dir, el parxe de la carretera i el posaré si em sobren calés per comprar el quitrà. Clar, quan hem arribat en aquesta situació de dir, escolti, no. I nosaltres no som capaços de dir-los, no, escolti, vostè ho ha fet molt malament, això. Primer és el quitrà de la carretera, i després, si vostè pot anar a dinar i pot anar-hi amb cotxe, ens semblarà fantàstic. El que no pot ser és que vostè primer vagi a dinar, vagi amb un senyor cotxe, es fumi el puro, i a la tarda, si li queda puesto, posarem una mica de quitrà al forat de la carretera. Uh-huh. Això no va així. I no som capaços, com a ciutadania, tots plegats, de tenir aquell nivell d'exigència, perquè probablement no tenim aquesta formació i aquesta consciència social i cívica de comportament social. Aquí tots ens queixem de que tothom roba. Tots els partits polítics han passat per l'adreçador d'haver robat, no? Jo estic fart de negociar dia a dia, de proximitat aquí al carrer. Si ara me'n vaig a veure un pintor perquè tinc que pintar casa, el primer que em preguntarà el pintor, això com ho vols?
De color?
No de color. Sí. Blanc o negre?
Exacte, de color.
Aquesta és la pregunta socialment acceptada per tothom, sí. I que ningú diu res. Clar, si vivim en un país que l'ADN és aquest, és a dir, que s'entén que robar, estorquir, no complir les lleis forma part de l'ADN...
Nosaltres ens volem estalviar uns diners, i els polítics no se'ls volen estalviar, sinó que volen agafar-ne.
Diguem nosaltres i ells. Aquesta distància que creem el ciutadà amb la classe política, que no ens identifiquem ni tan sols si els han votat, perquè estem entenguent que hi ha una disfunció total social molt bèstia, hi ha una distància molt, molt, molt ampla. I això no hauria de ser així.
Però és que és evident.
No hauria de ser així.
Des de que s'ha perdut el valor de polític com a servidor públic... Llavors, clar, entre la ciutadania i els polítics es crea un espai immens, perquè ja no és un servidor públic, ja no és aquella persona que...
Potser ha de fer la reflexió de dir, nois, el model que ens hem donat entre tots no ens serveix. I poder el que hem de canviar no és el polític, és el sistema. Clar.
Sí.
Caramba.
Però molt bé, molt bé. Molt bé, eh? Mira, un dels millors filòsofs del segle XX, en Groucho Marx, que el, jo el considero, a part d'un excel·lent actor i còmic, tenia unes frases fulminants, deia que la política era l'art de crear problemes on no n'hi havia, fer un diagnòstic equivocat i buscar una solució equivocada, també. I és el que estem veient. I un exemple que ha sortit un moment aquí a la taula, que era el tema de les pensions. El tema de que no hi ha diners per les pensions és mentida.
Clar que és mentida.
Mentida. És por i més por. I s'ha vist, perquè a la que ha sortit la gent al carrer i han vist trontollar el partit que governava, ha vist trontollar el seu poder, que un dels seus poders eren els vots, precisament, de la gent gran, ha dit, compte, ja han començat a treure calés. La intenció de la por aquesta de les pensions és dirigir-nos cap al sector privat. Estalvieu per un altre costat, aneu a fer-vos assegurances de jubilació, plans de jubilació, plans de pensions, clar, a reforçar el sector privat...
Els amics.
I el poder fàctic dels que parlàvem.
I quan peti el banc, amb els pensionistes a darrere, què passarà?
Pagaran els mateixos pensionistes?
Exacte.
El poble serà el que pagarà.
I ha passat, això.
I ha passat.
Però quan peti el banc, no? I ha passat.
Per això m'atreveixo a ficar aquest exemple. És que l'altre dia, i justament això, relacionar pensionistes amb banc, se m'acudia ahir d'aquestes coses que mentre estàs veient les notícies... penses, no? És que no hi ha diners perquè vinculen les pensions al fons de pensions. Per què? Si el fons de pensions dona per pagar les pensions, ole, molt que me n'alegro. Però si el fons de pensions no hi arriba, se li injecten diners, que quan els bancs han patat, bé que hem corregut a injectar diners als bancs.
Jo us recomano que llegiu...
Continuem amb la ingenuïtat d'aquest dematí, eh? És a dir, quan parlem de l'elit, aquí són aquests, eh? Aquests que peten, que si peten no hi ha problema, ja tirarem de veta, són els de dalt, aquests, eh?
Bueno, i també hi havia un d'aquests filòsofs del segle XX que deia si tu li deus 3.000 euros al banc, tu tens un problema. Si tu li deus 3 milions d'euros al banc, és el banc qui té el problema. Aquí amb els bancs passa el mateix. Hi ha un economista, ara no vull anar de presumit, però és aquest, és un anglès que d'allò no diré el nom, però...
Perquè no te'n recordes o perquè no el saps?
No me'n recordo en aquest moment. Sí que el sé, però no me'n recordo.
Galbraith,
em sembla que era, sí. Que ja sap, ja deu de saber...
Només en coneixem un, per tant ha de ser aquest.
Ha posat de ser aquest.
Jo en conec un altre que ho anava a dir abans, eh? Jo no vaig tan lluny. Us recomano que llegiu...
Keynes.
Us recomano que llegiu a Eduardo Garzón, és un economista jove, prou feines 30 anys, i que parla sobretot del tema de les pensions i que posa clar i negre sobre blanc el tema de la trampa de les pensions.
Doncs pues fora de pensions, o sigui, sobre l'economia en general, Keynes era, ara m'acabo de recordar, que deia que hi havia gent que es feia tan gran que, no, que simplement no podia caure. O sigui, que tenia dret a tot, perquè era tan gran que si queia, s'enfonsava la societat sencera. Llavors, encara que fes males inversions, males accions, tot això, l'Estat, o sigui, tota la societat, a través de l'Estat, tenia que anar a recolzar-lo.
A mi em queda una gran esperança, que és l'evolució tecnològica actual que estem vivint, que no n'hem parlat massa, només parlem de política, i sembla que venim aquí a flagel·lar-nos. Tinc la gran esperança de que els nous models econòmics tecnològics que estan creixent dia a dia estan canviant la societat. I aquest canvi que estan generant a la societat és un canvi que incidirà moltíssim en el comportament aquest que estàvem parlant de la relació ciutadania governants establerts tal com els tenim concebuts. No? Si analitzem les criptomonedes, imagina't la moneda aquesta com està en aquests moments ja, que s'escapa del control d'aquesta gent. Tenim el sistema d'Airbnb, de lloguer d'apartaments i tal, que ha canviat el sistema de comportament del client envers els turoperadors intermediaris, la gent que li proporcionava i que està funcionant molt bé. Tenim el sistema de taxis. És a dir, per més que els taxistes es queixin, que és un sector regulat i controlat en benefici propi, i és evident que estan molt emprenyats perquè consideren els altres il·legals o independentistes, clar, arriba un moment que dius, cony, si la societat genèricament demanda allò, tu ja pots fer el que et doni la gana, que aquell sector està disposat a canviar. Mira, a mi em deia un dia, un professor em deia, diu, parlàvem d'això de l'evolució social i tecnològica i cap on tenen, diu, et pots imaginar la cara que van posar els carreters el dia que els hi van dir que hi hauria una cosa que es diria camió, que els fotria tots al paro? Ho pots imaginar?
Bueno, també tirant d'història.
Quants carreters coneixem avui?
I ara em direu de tot, no? O sigui, sí que em puc imaginar la cara dels carreters, perquè quan Barcelona es va començar a industrialitzar, hi havia uns germans que es deien Bona Plata, de l'alta burgesia, van invertir molts diners en crear una fàbrica d'allò, els empleats els hi van cremar. Van cremar la fàbrica que s'industrialitzava perquè tenien por.
Clar,
de quedar-se sense feina.
Bueno, normal, és que la societat és això, de... l'evolució social és aquesta.
Sí. Ara, contra... Ojalà que tinguis molta
raó. I això és l'única cosa que em dona esperança, sí, de dir, fer tot aquest aprenentatge que dèiem abans, de que la societat fos més exigent amb la classe política, probablement no tenim temps físic per poder-ho assolir, que nosaltres ho puguem viure. Però sí que és cert que la rapidesa i de la penetració de les noves tecnologies i del comportament que ja està visquent, no? És a dir, clar, ara hauríem de parlar de blockchain, hauríem de parlar de bitcoins i hauríem de parlar d'una altra història que res té a veure amb la política tradicional de la qual estem parlant.
No, però vull dir d'una manera molt planera i un tema molt actual de les notícies de cada dia. O sigui, tu parles d'Uber, de BNB, d'aquestes coses. Clar, al mateix cantó jo et podria parlar dels fons buitre que estan fent inevitables totes les grans ciutats per preu d'allò. O sigui, llavors, qui et diu que Uber, BNB i tot això no serà absorbit pel capital?
El temps ens donarà la raó a tots. És a dir, totes aquestes empreses, start-ups i gent que està entrant en aquest nou món, és evidentment que necessiten finançament i que probablement estiguin finançades pel mateix capital que acabarà rebent. Però ells també saben, la banca sap que o juga o quedarà escombrada, és a dir, passarà a ser carreter.
No.
I abans de ser carreter, jo suposo que hi ha algú encara que té un dit d'intel·ligència que aposta per poder formar part de les noves tecnologies i poder intentar controlar, és a dir, és allò de dir, deixa-me'l a mi, ja l'educaré, a veure si el recondueixo, no?
Ostres, però això de controlar... A mi em fa clar, por també, doncs, que arribi a passar això, doncs, que...
És que monopolitzin... És que, per exemple, l'Ajuntament de Madrid tenia necessitat de diners. Arriba un fons buitre,
i compra,
respaldat, finançat per la banca, i compra habitatges socials. I l'alcaldessa els hi ven. Això, no sé... O sigui, l'habitatge social jo tenia entès que estava protegit, que estava blindat. No n'hi han tots els que farien falta, no d'allò, però els que hi han, o sigui, són de la societat, són de la comunitat, de l'Ajuntament, dels habitants de Madrid, encara que només puguin viure uns quants, no? Saps? Vull dir, jo tenia entès que no es podia vendre aquest tipus de patrimoni, i molt menys amb la gent dintre.
A saber com es va vendre o a través d'algun conveni, eh? Per si
sí, sí, sí,
sí, sí, sí, però estan fotent la gent al carrer, o sigui, que la gent estava a dintre. O sigui, ara aquí podem anar a mirar el fleco de la llei del contracte... Si
el més gran comprador de viviendes d'habitatge social a Madrid és el fill del José María Aznar, que representa un fons voltor molt important d'Estats Units.
Blackstone, no?
Exacte.
La nova tecnologia o les noves tecnologies i les noves generacions que ens venen canviaran aquesta relació potser entre el poble i el governant.
Però el que estem dient aquí és que no necessàriament a millor.
Sí. Com a societat,
jo tinc aquest temor de
que
no.
Com a societat sí, perquè estem eliminant totes aquelles traves i tots aquells... És a dir, aquí tenim la figura amb tot el respecte, dels notaris, gestors, es va crear tota una comunitat de serveis per manca de coneixement de la societat. Havies d'anar amb un gestor, havies d'anar amb un notari que validés una compra i tal i qual. Si amb el blockchain això, la tendència és a desaparèixer, és a dir, el blockchain l'únic que farà és respectar un pacte entre tu i jo i que quedarà reflectit perquè algú pugui, aquest senyor el pugui consultar, però no el podrà manipular, d'acord? Per tant, aquells tràmits d'obligat compliment a l'hora d'anar a comprar un habitatge que et feien passar per una notaria obligatòriament perquè aquell senyor donés fe d'aquest no coneix de res però diu que sí i que et cobro un tant per cent sobre l'import de la vivenda, que és el seu modus vivendi, això no és res més que una plevenda d'un sistema social muntat a través de moltes hores i moltes oposicions a càrrecs i a negocis que han estat a l'entorn del règim, no? Bueno, això sí, no té aquesta... cap sentit si l'altre ho desbanca.
Sí, això, el que tu expliques és la cara. Jo torno a insistir en l'exemple anterior, amb la creu. Ve un fons voltor gestionat per un nen que es diu Aznar i li va i li diu a l'alcaldessa de Madrid: mama, vende-me unos pisos. La gent de dintre ja...
No, clar, perquè...
O sigui, la mare li venia els pisos al fill.
Però estem allà mateix, el polític, li importes una bleda. Una cosa és el discurs el dia que ell necessita un vot perquè el validin. Et dirà que t'estima molt i que està allà per tu i que et cuidarà tota la vida. Però un cop t'ha votat, un cop l'has votat, tu aquell tio no el veuràs mai més, i si el veus, el veuràs que està encausat allà al banc dels acusats, o el veuràs en un viatge als Estats Units anant a veure un partit de la Super Bowl pagant tu. Però vull dir que no és aquesta la història.
Senyors, que passin un bon estiu, un bon llibre per llegir i passar les estones i no veure tant la televisió ni tablets ni...
Ho intentem.
Igualment, encantat d'haver format part d'aquesta temporada de la Tertúlia Política i espero que pugui anar vinguent a aquesta casa sempre i quan tingui bé el senyor presentador continuar.
I tant, Tertúlia Ciutadana, no política, eh?
Bueno,
parlem
ciutadana.
De política, però és Tertúlia Ciutadana. Senyors, bon estiu i gràcies per ser.
Igualment.
Gràcies.